Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, doncs, tan especial perquè és Sant Jordi, una diada de roses, de llibres, i una diada també per compartir-la amb tots els oïdors de la cadena COPE Catalunya i Andorra, doncs, amb una bona conversa, amb un bon dinar, que farem doncs, aquí uns moments amb els convidats del programa d'aquest dissabte, com per exemple el Joan Carles Valero. Molt bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Amb la Carme, ja, la Carme, bona tarda i benvinguda.
Moltes gràcies.
Ella és director del programa Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra, acaba de tancar la paradeta del seu programa d'aquest dissabte i ja la tenim aquí, doncs, per parlar de turisme amb el convidat d'avui. Gràcies, Carme, per estar amb nosaltres.
A tu per convidar-me.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, que és periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, és periodista i escriptor. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Molt bona tarda.
Autor de llibres també, igual que el Joan Carles Valero. Que tingueu una bona idea de Sant Jordi i que vengueu molts llibres. El teu quin és, Dani?
Bueno, el meu es diu De Hemingway a Mazzini, corresponsal estrangeros en la Guerra Civil. Ja sé que no són llibres d'aquells de tàndems mediàtics, però és més bo que molts.
Has especialitzat en Guerra Civil,
Guerra Civil, no, i la participació, no, la participació de
espanyols no, i catalans, no de manera partidista,
i moltes coses més. La veritat és que bastantes coses, però sí.
Com bon periodista i com bon historiador que és el Daniel. I Juan Carlos, tu què?
Jo,
el llibre?
Sí, bueno, és un llibre de periodisme de servei i de dades que es titula Qui és qui, radiografia dels qui manen, i hem començat pel Baix Llobregat i l'Hospitalet i continuarem fent totes les comarques de Catalunya.
Noms importants, poc a poc, no? Noms importants al llibre?
Sí, és un vademecum dels que remenen les cireres. Sí.
Home, jo crec que Juan Carlos s'ha convertit en un home fonamental al Baix Llobregat, en aquest moment.
És una institució, és molt prolífic amb aquest aspecte.
Una institució al Baix
Llobregat. Molt bé, bueno. Ara seguim parlant, anem a presentar el convidat d'aquest dissabte de conversa, el senyor Joan Moles. Senyor Moles, molt bona tarda i bona diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies, bona tarda.
Vostè també és escriptor com el Valero, com l'Arasa, o prou feina té amb el que tot comentarem ara?
No, és que tingui prou feina, és que no tinc el nivell per que tenen aquests senyors i bueno, algun dia potser, però en fi, necessitaré un negre.
Escolti, el que hem de fer d'entrada és parlar de moltes coses, de turisme, d'economia, de política, perquè abans de començar el programa en directe com fem ara, doncs hem parlat amb el senyor Moles de moltíssimes coses i ens ha donat algunes lliçons d'economia, de política, d'estratègia, que a veure si les podem traslladar als oïdors a partir d'aquests instants. El senyor Moles és el president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics i també president de l'Instituto Tecnológico Hotelero. Què és això de l'Instituto Tecnológico Hotelero, senyor Moles? Expliqui'ns.
Doncs miri, és el primer institut que el món de l'hostaleria ha muntat. Ens vam fixar que els grans sectors productius espanyols, el ferro, la fusta, la construcció, l'automòbil, etc, tenien el seu, diguem-ne, el seu laboratori d'anàlisi o el seu, la seva capacitat per poder investigar determinats aspectes. L'hostaleria i el turisme no el tenien. L'últim que vam inventar fa 15 o 16 o 20 anys va ser el bufet, i vam substituir la clau d'habitació per una targeta magnètica, i no vam ser nosaltres. Ho dic des d'un punt de vista una mica xistós, en el sentit de que no ens hem dedicat mai a la investigació com a sector. També és veritat que som un sector jove, que només tenim 50, 60, 60 anys des d'un punt de vista d'una certa consolidació, i en un moment determinat la Confederació Espanyola d'Hotels, en el seu moment presidida pel senyor Díaz Montañés, va decidir apostar per les noves tecnologies, per la investigació, per el desenvolupament, i vam muntar amb pocs recursos, la veritat sigui dita, un institut, diguem-ne, d'investigació, que estem molt contents, que a més doncs, tinc l'honor i la sort de poder-lo presidir i participar-hi activament, doncs, per buscar totes aquelles alternatives que millorin l'activitat hotelera i turística, com poden ser, per posar doncs, dos exemples ràpids, doncs, l'eficiència energètica, les redes socials, els camins de nous sistemes de comercialització, etc. No? És un tema d'intel·ligència, d'aplicar la intel·ligència productiva i els canvis que s'estan produint, i valgui la redundància, doncs perquè el món del turisme i de l'hostaleria millori. Això és l'Institut Tecnològic Hotelero.
Tot i això, malgrat que el sector del turisme i dels hotels ha canviat molt, ha millorat molt, i ara, avui en dia, el parc hoteler de Catalunya i d'Espanya és de primeríssima línia mundial,
Miri,
o encara
no està bé que ho digui jo, perquè com a president de la Confederació Espanyola d'Hotels, però tenim el que els anglesos en diuen el millor value for money, és a dir, la millor relació qualitat-preu en l'hostaleria, no ja europea, sinó inclús jo diria que mundial. els hotels de 3 i 4 estrelles, ja no dic els de 5, que aquí sí que tots els que podríem trobar arreu del món doncs tenen gran qualitat. Però la planta hotelera de 4 estrelles i de 3 estrelles que tenim a Espanya és senzillament imbatible. Tenim una oferta magnífica, amb una qualitat i amb una qualitat preu molt bona, i jo crec que el gran part de l'èxit turístic de Catalunya i d'Espanya ve no només per la bona acollida i la bona qualitat dels establiments hotelers, sinó també doncs, perquè tenim uns complements dintre de l'arc turístic molt importants.
I amb bona professionalitat, que això és important també, el client, el turista ho valora.
I és que hi hem dedicat molts diners i no ho sembla, i malgrat que la formació ha estat perjudicada per una imatge mal interpretada en termes generals per la societat i perquè potser ho hem comunicat malament, hem dedicat molts esforços i molts recursos a una formació i només cal veure-ho, acabem d'estar ara, estem
ara
hem acabat de dinar i estem en un establiment que només cal veure la mitjana d'edat del seu personal, tots joves, amb quin alt nivell de professionalitat tenen, i això és extensible pràcticament, jo diria que no només a tot Barcelona, a tot Catalunya, sinó a gran bona part d'Espanya.
Clar. I escolti, tot això en portes, el que està comentant, d'un estiu que el tenim aquí mateix ja, i amb unes perspectives, jo crec que excel·lents, no? Vull dir,
si Déu vol, tindrem...
No sé si per mèrits nostres o per mèrits de països del voltant, que també...
Tot ens ajuda, hem de ser honrats i tot ens ajuda, no? La crisi geopolítica que estan patint Turquia, Egipte, Túnez en particular i alguns altres països, segur que ens ajuda, però ningú pregunta a un client si pensava anar a Turquia i per això ha vingut a Espanya o ha vingut a Espanya perquè pensava anar a Turquia, ningú li pregunta, amb la qual cosa valorar quin és el número de clients que ens han deixat, el que hem de fer és no pensar en això sinó fidelitzar-los, mantindre'ls, que repeteixin, perquè les particularitats turístiques que té Espanya van molt més enllà de les pròpies diguem-ne, actituds i bondats que té el propi país des d'un punt de vista turístic, perquè turisme no és només uns bons hotels i un bon clima i unes bones platges, sinó turisme és cultura, turisme és gastronomia, turisme és seguretat
i hospitalitat,
turisme és sanitat, turisme són bones comunicacions. En definitiva, aquest conjunt d'actius que té Espanya, molts pocs països, per no dir cap més, ho tenen.
Senyor Moles, pot ser un any de rècords a nivell turístic aquest?
Sí, però no hem de pensar ja en batre més rècords. Ja, jo crec que no ser el primer, el segon, el tercer. Hem de batre rècords de rentabilitat, de qualitat, de servei, d'atracció. Hem de batre rècords d'aportació a la sostenibilitat, a la riquesa, en el creixement, a lo que és la pròpia, diguem-ne, grandesa del sector de cara a la població, i que els ciutadans catalans i espanyols tinguin la percepció de que el turisme és una garantia d'estabilitat econòmica i social. Això és el que hem d'aconseguir. Si hi venen 70 milions de visitants, on venen 69 o 74, escolti, no serem ni més rics ni més pobres.
I que els mantinguem, doncs, els que vinguin molts, vinguin pocs, mantenir-los i que fidelitzar, que deia vostè.
I sobretot obrir temporades, que vinguin també a l'hivern, que no només...
Desestacionalitzar, no?
Efectivament.
Molt bé, obrim la resta de micròfons del programa. Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera i la Carme Ayala. Vinga, endavant.
Sí, a mi...
I el Daniel també, clar.
Senyor Moles, a mi m'agradaria, seguint el fil de l'Institut Tecnològic del Turisme, que vostè ha comentat que han impulsat, està clar que és el primer sector econòmic del nostre país, conjuntament amb la indústria agroalimentària i la gastronomia, que és el trinomi fantàstic, no?, de l'èxit d'Espanya, de Catalunya i Espanya com a destinació, no? Precisament ho dic perquè la setmana que ve, com dilluns, s'inaugura
Alimentària,
exactament el trinomi aquest, el triangle, no?, del vèrtix del turisme, la indústria agroalimentària i la gastronomia, doncs és d'èxit, no? I com podríem potenciar-lo, no? Perquè, per exemple, els turistes poguessin continuar gaudint dels nostres aliments als seus països, no? Com traslladar i internacionalitzar encara més? Aquesta seria una pregunta, però al fil de l'Institut Tecnològic del Turisme, per què no hi ha a les universitats espanyoles públiques un grau, una carrera de turisme? És que no ho entenc, perquè sent el primer sector del país...
Sí,
però aquí a Catalunya no?
Sí, hi ha diplomatures.
Però hi ha diplomatures, però privades.
No, no, i publiques.
I l'any que ve licenciatura, ja.
I l'any que ve licenciatura, el que anava a dir.
Gràcies, Carme.
Hi ha diplomatures, i l'any que ve hi ha licenciatures, que és una diana de les batalles que hem mantingut al sector privat per més que res, no tan important perquè sigui licenciatura o diplomatura, que al final l'important és la capacitat acadèmica i el coneixement. Però, en fi, és bo tenir el títol de licenciatura per equiparar-nos amb altres, no?
Però això serà el proper curs, la licenciatura.
Sí, no, la licenciatura, però les diplomatures hi ha escoles públiques i privades excel·lents, però excel·lents. La prova està que la majoria d'escoles, si estem parlant de Catalunya, doncs un 30 o un 40% són alumnes estrangers, fonamentalment hispanoamericans. Amb la qual tenim un grau, tenim un nivell d'ensenyament turístic i hoteler molt bo, però molt bo. Jo afegiria el que em deia abans, perdoni, Joan Carles, jo afegiria el del tema de l'alimentària, del tema de la gastronomia, tot el que és la indústria de l'alimentació i el turisme, el tema de la cultura. El nivell, diguem-ne, tema de la cultura, quan parlo de cultura parlo en termes generals, cultura, esport, lleure, oci, etc. No? D'aquests 70 milions de visitants que tenim, és cert que fa només 25 anys un 85% dels nostres visitants, quasi un 90, venien concentrats en 90-100 dies pel sol i platja. Avui dia venen molt més amb altres temporades i aquest percentatge ha baixat, s'ha mantingut en volums absoluts o ha crescut el tema del sol i platja, però tenim una sèrie de productes turístics que són magnífics. Per exemple, en la Setmana Santa última ho hem viscut. El turisme religiós té una potència tremenda. El turisme cultural per si mateix té una gran projecció. El turisme de negocis, de congressos, d'incentius... Bueno, estem a Barcelona, el Mobile World Congress, el congrés de la setmana passada que hi ha hagut mèdic, i els que vindran són productes turístics en si mateixos.
Alimentària, que comença
a dir. Alimentària, que és un cas concret. Ah. Però em refereixo que el conjunt, diguem-ne, d'activitats sumen molt més. Ara, sí, estic d'acord amb una cosa, que és una assignatura pendent, que no sé si la tenim nosaltres, la tenen l'administració pública o qui la té. La promoció turística hauria d'anar acompanyada de la promoció del sector de l'alimentació i del sector de la gastronomia. Estic absolutament d'acord. Tot i que la gastronomia espanyola té una altíssima consideració, no només a Europa, també en el món, però sobretot en els països de més proximitat.
Joan Maria.
Sí, a veure, jo abans quan es parlava de... quan se li preguntava al senyor Moles de si batríem un nou rècord turístic, cosa que s'ha negat a contestar...
No volen entrar en xifres de rècords.
Jo sóc dels que pensa que l'important no és arribar a l'èxit o a l'excel·lència, sinó mantenir-s'hi. Per tant, jo crec que el que ha de procurar aquest país és mantenir-se amb els èxits turístics i amb els nivells de turistes que han arribat a casa nostra en aquests últims anys. I això ja de per si ja seria molt important. Però, tornant al senyor Moles, quan vostè va arribar al tercer mandat de la seva presidència, va marcar aquest mandat a partir de quatre eixos. Un era erradicar els allotjaments il·legals. El segon, incrementar les actuacions en assumptes europeus. El tercer, harmonitzar la legislació de la classificació hotelera. I el quart, apostar decididament per recerca, investigació i desenvolupament. A mi m'interessen els dos primers. Erradicar allotjaments il·legals, perquè amb aquesta tertúlia, cada vegada que s'ha parlat de turisme, ha sortit com un dels grans problemes del sector. El gran nombre d'allotjaments il·legals que té el sector en aquests moments. I a Barcelona, algú parla de 70.000 places hoteleres, o 80.000, i 150.000 d'il·legals. Continua sent per vostè aquest un dels grans problemes, i com valora el que s'ha fet i el que s'està fent fins ara amb aquest aspecte?
És el gran problema que té el sector hoteler en aquests moments. El més important és la lluita contra la il·legalitat. És un problema gravíssim. Aquesta setmana ha sortit publicat de l'Associació de Professionals d'Hisenda, es diu Gesta, crec recordar, un nom semblant, l'oferta d'allotjaments il·legals, no allotjaments, de vivendes il·legals que hi ha a Espanya, turístiques o no. Il·legals em refereixo que cobren amb efectiu, és a dir, que no passen pel control d'Hisenda. Amb una cosa tan simple com seria... que aquell que té una vivenda, sigui primera o segona vivenda, pogués deduir-se el 10% d'aquesta manera ho declararia per tal de deduir-se el 10% i també sabríem qui el paga, tan simple com això. I el ministre Montoro se li ha dit en repetides ocasions. Però anem a la seva pregunta. Miri, Espanya té un milió, aproximadament, un milió i mig de places hoteleres, comptant càmping, perdó, 1.800.000, comptant càmping, o sigui, hotels, cases rurals, càmpings, apartaments turístics legalitzats, balnearis, etc. 1.800.000. I calculem, amb una estimació no, diguem-ne, no del tot, sí fiable, però no del tot concreta, que hi ha 2 milions de places incontrolades. 2 milions de places. Quan es parla de l'economia col·laborativa, que nosaltres en diem economia submergida, nosaltres estem d'acord amb que la senyora Maria, per posar un nom i sense cognoms, que té una pensió contributiva de 400 euros, doncs se la pugui ajudar llogant la seva casa per poder complementar la seva pensió. Però és que les senyores Maries, amb empreses que tenen 500 i 600, que hem detectat, 500 i 600 habitatges que els estan comercialitzant a través de la red, cobrant-los no sabem a on, sense pagar cap mena d'impost i sense saber si el personal que atén aquests apartaments o aquestes vivendes estan o no donats d'alta, n'hi ha milers. Aquest és el greu problema. I les administracions públiques no tenen la capacitat d'investigació i sobretot de control de les mateixes. I estem a Catalunya, que haig de reconèixer públicament que la Direcció General de Turisme de la Generalitat ha fet una feina important en aquest sentit. I aprofito des de Còpia Catalunya per felicitar a la directora Marian Muro per la feina que ha fet, que l'ha feta i molt important. Però hi ha llocs on el descontrol és tremendo.
Amb la qual, les administracions locals hi col·laboren suficientment?
Molt poc, molt poc. Primer tenim un problema que és un avantatge en altres aspectes. El turisme va ser descentralitzat en el seu moment. Hi ha 17 direccions generals de turisme que tenen totes les seves competències, excepte algunes de molt concretes, però l'Estat, el govern central, només li queda la competència de la promoció a través de Tour Espanya, amb la qual cosa hem d'anar convencent a 17 diferents governs per fer una legislació el més homogènia possible per poder controlar aquest tema. Cadascú legisla de la seva manera i segons el seu criteri, segons el seu color polític i depenent sempre de determinades ideologies. I quan es porta un tema tècnic a debat ideològic, estem perduts. Primer factor negatiu que ens trobem. I en segon lloc, vostè em parlava també del tema de la classificació. Nosaltres el que estem buscant la possibilitat de poder arribar a un acord a través de la OTREC, que és la patronal hotelera europea de la qual nosaltres en formem part, perquè hi hagi una legislació europea el més semblant possible. I que no estigui tant en funció, com per exemple com ara, de les estrelles, que són metres quadrats, etcètera, sinó dels serveis. Que una classificació hotelera vagi en funció dels serveis que l'establiment doni. I que sigui el propi establiment, o el propi propietari, o la pròpia cadena explotadora, que es valori a si mateix, es qualifiqui a si mateix, i es doni quina és la seva categoria per sortir al mercat. Perquè al final, qui valora l'establiment és el client.
Carme Ayala.
Em toca. A mi m'agradaria que el senyor Moles ens parlés de les coincidències i de les diferències del sector turístic, si parlem en termes de turisme urbà i turisme de sol i platja, perquè moltes vegades quan parlem del turisme de forma generalitzada i donem xifres, aquestes xifres que a vostè no li agrada i a mi tampoc gens ni mica, ja n'hi ha prou de comptar, perdem de vista la importància del sol i platja, que continua sent molta. I després això em porta, des del seu càrrec de la federació, també que em donés la seva opinió respecte a totes aquestes contractacions que es fan a baix cost, aquestes festes d'estudiants, tota aquesta qüestió que sempre aixeca tanta polèmica, però a mi m'agradaria saber l'opinió d'un hoteler, que té oberta la porta de casa seva i que ha d'omplir tots els mesos de l'any.
Miri, començant pel final, nosaltres som absolutament contraris i ara utilitzaré aquella paraula tan... aquella frase... Li agraeixo aquesta pregunta, no? Absolutament contraris, absolutament. Nosaltres, com a Confederació d'Hostaleria de Catalunya i com a Confederació Espanyola, hem fet un programa de responsabilitat social corporativa i hem fet d'alguna manera un programa per establir uns mínims. I dic uns mínims perquè som absolutament contraris i condemnem des d'un punt de vista contarem l'activitat d'aquells establiments, que gràcies a Déu són pocs, però són uns quants encara, que comercialitzen productes a través d'una propaganda que ens fa un gran mal. O sigui que amb això estic absolutament d'acord amb vostè i li dic la postura nostra des d'un punt de vista ètic és poder diguem-ne, aconsellar que aquest tipus de turisme no existeixi, no ens aporta res, ans al contrari, ens perjudica molt.
Vostè, senyor Moles, ha tingut ocasió de parlar amb algun d'aquests hotelers? Sí, sí. I què diuen? Perquè, clar, jo parteixo de la base de que tots els hotelers voldrien tenir jugadors de golf.
Sí, no, no, però no és un problema de jugadors de golf. És un problema de que alguns, per un problema de formació o per un problema de que un moment determinat han tingut una situació interna, crítica i han necessitat d'uns determinats ingressos econòmics, perdó, doncs els ha portat a acceptar unes determinades condicions marcades per uns operadors turístics que no tenen cap escrúpol. I des d'un punt de vista personal ho he pogut entendre, però des d'un punt de vista representatiu ho condeno absolutament. I nosaltres fem tot el possible perquè això no passi. És més, en alguna associació o gremi s'ha plantejat expulsar en algun hotel que diguem-ne que fa pràctiques de comercialització que perjudica en el conjunt i a la imatge de marca que això pot suposar. Això li dic d'una manera contundent, no? I la primera pregunta, la diferència entre urbà i sol i platja o la influència d'un i l'altre. Home, el sol i platja, abans els hi deia, el sol i platja representava fa 20-25 anys el 90-95% del turisme que arribava a Catalunya i a Espanya. En aquests moments no arriba al 70%. A nivell de turoperació, fa 25 anys el 80% del turisme de sol i platja venia de la mà de les grans redes de turoperació. En aquest moment la turoperació no arriba al 30%, com a xifres, diguem-ne, i com a xifres encara, diguem-ne, més eloqüents, no? A l'any 50, només 5 anys després de la Segona Guerra Mundial, en el món es van moure 25 milions de persones fent turisme. A l'any 1950. L'any 2000 estàvem parlant d'una xifra aproximada d'uns 600 milions de persones. L'any 2000. Aquest any, perdó, l'any 2800. Aquest any passarem dels 1.000 milions. Dels 1.000 milions de persones. És a dir, amb 60 anys, hem passat de 25 milions de turistes a més de 1.000 milions de persones. Però segons estudis que ha fet la OMT, l'any 2030 podem arribar a 1.500 milions de turistes. A on aniran? Seran turistes de sol i platja, turisme urbà, turisme cultural, turisme d'oci? Jo crec que el model va en funció també de l'actitud i l'aptitud. Amb C i amb P, actitud i aptitud. El turisme és la quarta necessitat després de l'alimentació, el sostre, la quinta, perdó, l'alimentació, el sostre, l'educació, la sanitat i després ve l'oci. I això és un fet rellevant i és un fet absolutament consolidat en la població que té menys de 40 anys o 45. Hem convertit l'oci em refereixo, el turisme, l'hem convertit en una necessitat vital per la persona.
I necessària. Treballem molt.
I necessària.
Hem de desconnectar.
Necessària.
Estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Daniel Arasa, el Joan Carles Valero, el Joan Maria Claveguera, la Carme Ayala, el protagonista avui, el senyor Joan Moles, president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics i també president de l'Institut Tecnològic Hotelero. Tanquem aquesta primera ronda de preguntes amb el Daniel Arasa. Endavant, Daniel.
Jo enllaço l'aspecte final que pregunta la Carme. Miri, jo ara en aquest cas vaig apartar-me una mica no només de ser periodista, sinó també de ser president d'entitats familiars. I concretament, ja ha tocat d'alguna forma, la Carme, el turisme de borratxera. Encara que no hagi dit d'aquesta manera.
És un terme molt lleig aquest, no
m'agrada gent. Per exemple, perquè és molt lleig.
No agrada, però és.
Perquè és molt lleig.
Parla amb la gent de Lloret, parla amb la gent de Salou.
Jo, com a president d'entitats familiars, en algun moment vaig plantejar, hauríem de fer des de les entitats familiars catalanes alguna campanya contra poblacions, i perdó que ho digui noms, Salou, Lloret, de dir, aquestes poblacions de borratxera, famílies, no hi aneu. Diràs, home, no tothom fa això. no tots els rodes, però cal plantejar-ho perquè o canvien vostès aquest Solo Fest i altres coses, o fem campanyes perquè la gent normal, les famílies, no hi vagin en aquestes poblacions. Segurament l'única manera de que el senyor alcalde de Salou se'n doni compte d'aquí, si hi ha campanyes de dir, escolti, Salou no mereix que la gent hi vagi. Plantejo una mica això, si aquest aspecte potser caldrà plantejar-s'ho i fer-ho. I, perdó, un segon aspecte, el turisme cultural, que vostè ha parlat, crec que moltes poblacions tenen una bona activitat cultural a Catalunya, a Espanya. I com s'entén que, de fet, han llevat casos molt concrets com Andalusia, les processons, etc., encara el turisme cultural atreu relativament poca gent, com menys de fora?
Vostè,
són aspectes molt diferents, però...
Vostè creu, senyora Assa, sincerament li dic, vostè creu, senyora Assa, que l'escàndol que ha provocat, no sabem per qui, o qui ho ha motivat o qui ho ha potenciat, d'una setmana de maleducats a Salou o a Lloret, mereix...
Ho promociona l'Ajuntament,
No, no és veritat. No, ho sento, perdoni, no és veritat. No mereixen ni Salou ni Lloret aquest qualificatiu. Li dic sincerament. Catalunya rep 18 milions de visitants a l'any. Aquest any arribarà a 18 milions. L'any passat, quasi 17. Aquest any podem arribar a 18. Vostè creu que Salou i Lloret només es pot definir per una setmana que venen quatre ximples i a fer el gamberro? No s'ho mereixen ni Lloret ni Salou, quan la resta de l'any hi ha milers i milers de persones, famílies senceres, que van a passar les seves vacances tant a Salou com a Lloret. Jo ho dic de tot cor i en defensa dels meus companys de Salou i de Lloret, hotelers, però sobretot en defensa de dos pobles que porten una tradició turística de molts anys. Jo crec que hem fet un gramassa amb una propaganda que accedeix a la realitat. Escolti, del Salou Fest és, insisteixo, una setmana que pot ser un error, doncs pot ser, no dic que no, ni dic que sí, però no crec que això sigui significatiu ni que molesti els milions i milions de persones que estan passant per Salou i Lloret, sobretot d'espanyols, de la resta de l'estat, aragonesos, navarresos, gent de la Rioja, Castella, etc., que van a Salou de tradició molts anys, i sobretot de públic anglès, belga, holandès, que té una tradició també de fa 25 o 30 anys. Ho dic de veritat, ho dic de tot cor, i ho dic a més a més amb tota la contundència. Lloret ha fet un gran esforç per millorar la seva imatge. Lloret i Salou són dos poblacions turístiques que precisament es defineixen per la quantitat de bon turisme familiar que tenen. No estan basades en aquest tema. Escolti, jo és com si, per dir-ho d'alguna manera, critiquéssim a tots aquells que van al futbol i criden contra l'àrbit com a maleducats, com a ximples. No, escolti'm, per un perro que matem me llamarà un mataperros. Doncs això hem d'intentar, entre tots i a través dels mitjans de comunicació, erradicar aquesta imatge. Insisteixo, una vegada més, Salou i Lloret no s'ho mereixen.
Si em permet només un apunt, ja que perquè ens encaixa perfectament aquí, el nou consistori de Lloret està fent una feina en aquests moments
tremenda,
interessantíssima,
tremenda,
amb unes reunions amb la que convida el poble a que defineixi el seu futur, el municipi, i a que digui exactament quin tipus de turisme volen. A vegades això no és tan fàcil de reconèixer.
No, una cosa el que vols, una altra cosa el que et ve, no?
No, clar, però si el poble, el propi poble té la capacitat de dir no, jo no vull establiments de més de 300 habitacions, per dir alguna cosa, que no sé si és aquest el cas, serà més fàcil reconduir aquelles qüestions que molesten. De tota manera, s'ha de tenir en compte una cosa. Lloret és un municipi que pot passar, no sé, de 70, 80 mil habitants...
Molt menys, de 15, 16 mil l'hivern
a 150
mil. A 150 o 200 mil l'estiu.
Clar, llavors això és molt difícil de gestionar, això. Vull dir, jo no defenso, evidentment, aquell que fa les compres a baix preu i que porta un tipus de turisme que pot perjudicar la imatge global de Catalunya. Però sí que defenso en aquests moments la feina que s'està fent a nivell institucional, en el cas concret de Lloret, que és el que jo conec, per tal de redefinir com ha de ser aquest municipi turístic.
Valero, què volies dir?
Sí, no, jo si em permet, el senyor Moles, mirant les dades, he estat mirant dades i el sector turístic porta 10 trimestres consecutius creixent. Ha tingut, ha arrencat aquest any, el 16, d'una manera espectacular, amb un creixement
en el primer trimestre del 4,3%. Escolti'm,
això... 4,3 en relació 15 que ja va ser.
En relació 15 que ja va ser increïble. Escolti'm, estem s'està batint rècords, sobretot també
no vau parlar de rècords.
No, però és que
no és que no vull parlar. És que què més dones el primer o segon tercer? No, ja.
Escolta'm, és una realitat palpable i sobretot que s'ha reactivat el turisme nacional.
Molt important.
Això, la primera pregunta.
Molt important.
No cal govern, no? Aquesta seria la primera pregunta i segona pregunta.
Aquí ho hem barrejat tot ja.
Sí, no, vull dir, l'economia va diferent, no, que la política, pel que veiem en el sector turístic. Això una. Sí. I dos, la setmana passada va estar aquí el president de la Diputació de Girona, el senyor Vila, i va dir de que també les comarques de Girona havien batut rècords de turistes de la resta d'Espanya. Això, el debat nacionalista tampoc, escolti'm, això del independentisme també va per un altre carrer, no? O sigui, no afecta, no?
No, quantes que... preguntes en una sola pregunta?
Dos.
Sí, no, és que
si
jo crec,
vols et deixem sol.
És que jo crec que, amb referència a l'últim tema, que jo en aquest sentit no hi entenc massa, no? però i procuro no hi entendre-hi. No només no hi entenc, sinó que procuro no entendre-hi. Jo crec que el debat nacionalista a la gent intel·ligent li preocupa poc. Vostè deixarà d'anar a un lloc perquè siguin blancs, negres, grocs o vermells, vull dir que... No. Lo important és el lloc, no? Amb la qual cosa, dit això, jo per això dic que els rècords són importants, home, són importants des del punt de vista de que vol dir que som, aquest és un país consolidat turísticament. O sigui, ens ho hem de creure d'una vegada per totes. És un país consolidat, però sobretot no només ens hem de creure això, sinó que hem de transmetre a la societat la necessitat de mantindre aquesta situació de privilegi i ser capdavanters amb una indústria o amb un sector turístic que dona una capacitat de benestar social i econòmic tremendo. Si estem parlant ara de general d'Espanya, podem parlar de Catalunya o podem parlar de Barcelona. A Barcelona, el barceloní, que comença a haver-hi debats interns a través dels mitjans de comunicació i a través d'entitats cíviques, etc., de si el turisme, si molesta, si la càrrega turística, etc., que algun dia hi haurem d'arribar-hi. Home, però el que hem de ser conscients és que el 20% del PIB de la ciutat el genera, directe, el genera el turisme. Ja no dic l'indirecte, perquè esclar, però el 20% el genera el turisme i els llocs de treball que suposa el turisme per la ciutat de Barcelona. En recordeu-se de Barcelona fa 20 o 25 anys. Quan a més hi ha sectors econòmics que han tingut una caiguda tremenda, ara plantejant-se si el turisme és bo o és dolent, una altra cosa és el model. I podem debatre la càrrega turística, i podem debatre si moratòries, i podem debatre si llicències, i podem debatre tal. Tot això es pot debatre. Però debatre si el model turístic, perdó, si el turisme és o no important, em sembla absurd i em sembla més irracional i diria que quasi estúpid.
La moratòria ve o no ve, senyor Moles? Era necessària?
La moratòria va ser una precipitació de l'alcaldessa, que a més no té majoria i consensuar amb els altres partits polítics i sobretot amb el sector. Quan veníem d'una sèrie d'administracions, tant de Convergència com durant molts anys del Partit Socialista des d'un punt de vista de política municipal, és a dir, que el govern municipal estava en mans dels socialistes i 3 o 4 anys en mans d'Esquerra de Convergència, on sempre va haver-hi un consens, un diàleg amb el sector privat, i la senyora Colau, sense encomanar-se ni a Déu ni al diable, doncs, perquè tenia les seves obligacions amb els seus votants o perquè li convenia, en fi, no ho sé, això seria una pregunta que li hem de fer amb ella, doncs es va treure el tema aquest de la moratòria. Bé, però no t'ho s'ha de dir una cosa, i ara que no ens sent ningú o quasi ningú, no? Perquè sé que el senyor regidor, el Cito, ens ha apagat els micros, no? Algun hoteler frega les mans amb això de la moratòria, eh? També és veritat que algú es frega les mans, perquè mira, mentre hi hagi moratòria, doncs el meu actiu puja de valor. S'equivoca, eh? Aquest hoteler s'equivoca. Però ho dic també perquè, d'alguna manera, tinc l'obligació moral de dir-ho, o moral, o perquè em ve de gust dir-ho, no? La moratòria ha estat un error des d'un punt de vista, des d'un plantejament polític, que durarà el que durarà, que sí és cert que potser el que s'ha de fer és determinar quin és el model de ciutat des d'un punt de vista turístic que volem en un futur, però això no té res a veure amb que s'obrin 20 establiments més o 20 establiments menys, perquè la càrrega turística no depèn d'aquests 20 hotels, depèn molt més. Barcelona rep aproximadament 17, té 17 milions d'estades a l'any i rep prop de 11 milions de visitants de fora de Barcelona diaris, és a dir, diaris em refereixo que venen al matí i marxen al vespre. Potser la càrrega turística ve per aquí, o potser el que haurem de buscar mesures és de com canalitzem aquests visitants que venen de fora i que realment deixen molt menys que el que pernocta a la ciutat. A lo millor haurem de pensar en buscar alguna solució amb aquests que venen de fora.
La moratòria ha estat una oportunitat també per a altres ciutats, perquè per exemple l'Hospitalet està, aquests sí que es freguen les mans, no? Perquè vinguin hotels i de fet sí, estan anant, no?
Sí, sí, per fregar les mans, vull dir que hi haurà 4, 5, 6 projectes, no? Bueno. Sí, però en definitiva, si la moratòria era per evitar que la ciutat tingués un número determinat menys de visitants, què parlem? De 20, 25, 30, 40 hotels a una mitjana de 100 habitacions, estem parlant de 4.000 persones més, i això què és en el volum total?
Molt bé, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Daniel Alassa, Joan Carles Valero, avui la Carme Ayala i el Joan Maria Claveguera, i el convidat d'avui el senyor Joan Moles, president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics i també president de l'Instituto Tecnológico Hotelero. Dos paraules demanades, Joan Maria i el Daniel. Endavant.
Sí, gràcies. A veure, el senyor Moles ha apuntat moltes coses però no ha acabat d'entrar-hi de ple. Vostè que és de Barcelona, vostè que coneix molt bé aquesta ciutat i des de la seva experiència professional, és clar, aquesta és una ciutat que des del meu punt de vista, en una època de crisi econòmica, ha estat el salvavides de moltes famílies, moltes vinculades directament al sector de la del turisme i d'altres indirectament també vinculades. És a dir, aquí, en època de crisi en la que moltes empreses han hagut de tancar o han baixat la seva activitat, Barcelona turísticament ha funcionat espectacularment. Escolti'm, però a veure, parlem de cara al futur. I parlem de cara al futur des de la perspectiva de la polèmica, el fet de que hagi arribat a l'Ajuntament de Barcelona una administració que era molt crítica amb el model turístic d'aquesta ciutat. És a dir, des del seu punt de vista, què cal canviar del model turístic de la ciutat de Barcelona? Escolti'm, hi ha molts aspectes a discutir. Caps de setmanes amb botigues obertes, que s'ha discutit, sí o no, més places hoteleres, descentralització del turisme, que en aquests moments doncs afecta moltes famílies de zones molt concretes de Barcelona, com poden ser el casc antic o pot ser la Sagrada Família. Què faria vostè amb tot això? Perquè, clar, posar-ho damunt de la taula està molt bé, però abordar-ho és una qüestió bastant més complexa.
Jo crec que es farà necessari més tard o més d'hora obrir un debat sobre la càrrega turística de la ciutat en determinats moments.
Per tant, la veu elevada.
No, és que la vegi elevada. Crec que si hi ha hagut una situació, o hi ha una situació de que part de la ciutadania d'uns barris determinats doncs mostren una certa incomoditat, Ciutat Vella, Barceloneta, etc., home, se'ls ha d'escoltar. El que passa que no s'ha de polititzar aquesta situació. O sigui, jo el que crec que hem d'evitar és que el debat ideològic es trasladi en el debat tècnic. Això és fonamental. I tenim uns polítics, alguns d'ells, de molt baixa volada, que porten el debat ideològic en el debat tècnic, i que això és un error. Dit això, jo crec que tornant al que deia al principi, haurem de, algun dia s'haurà de debatre el model de càrrega turística, com el redistribuir. Però aquest mateix debat el té Florència, el té Venècia, el té París i el té Londres, per citar quatre ciutats de gran èxit turístic. Per tant, Barcelona ho ha de fer. Insisteixo, no ho hem de fer sota la ideologia política, sinó sota el concepte de tècnic i de buscar solucions que siguin de sumar i no de restar. Primer punt. Em pregunta pel comerç. Jo deixaria en aquest sentit, malauradament, i ho sento molt, i sé que és políticament incorrecte el que diré, voler protegir el comerç petit, aquell comerç familiar, etc., si no té un producte molt determinat i molt destacat, està condemnat. Però això ens ho porta al món actual. amb la qual cosa jo deixaria llibertat, com ho veiem a Nova York, com ho veiem a Londres, com ho veiem. El model francès és de protecció i així ens els hi va, amb la qual cosa jo en aquest sentit soc molt més anglosaxó i crec que el que vulgui obrir que obri i el que vulgui tancar que tanqui i s'ha d'obrir. El que no pot ser és que el 24 de juliol, per dir un dia, o el 21 de juny, per dir un altre, que caigui un diumenge, que aquí arriben X mil de persones i que no hi hagi cap botiga oberta, cap botiga oberta, perquè hi ha uns horaris restringits i estem en, una política de protecció en el petit comerç de Sant Andreu o de Santa Coloma de Cervelló, amb tot el meu respecte, ho sento molt, però anem molt equivocats. Amb la qual cosa, aquest és el meu punt de vista, que probablement estigui equivocat o no, no ho sé.
Abans ha quedat pendent una qüestió que li ha plantejat el senyor Joan Carles Valero, era el tema del govern.
No cal sense govern, ara mateix. Va tan bé l'economia.
Sí, bueno, però vull dir...
L'economia no ho sé. Nosaltres, la veritat és que ho hem...
Però està afectant el sector, no?
No, està afectant el sector, cuidado, sí. No està afectant el dia a dia, des d'un punt de vista turístic, de l'activitat turística. Sí està afectant en els ambients financers que han fixat les seves prioritats amb grans inversions a Espanya. Som una de les prioritats més importants per part dels fons d'inversió, dels family office, no només a l'Europa, perdó, a la Mediterrània, sinó a Europa, i els grans fons d'inversió internacionals van amb una certa precaució i han posat una mica el fre fins que no hi hagi una situació, diguem-ne, que
estabilitat
política. Això és una realitat.
I si ara hem d'anar a noves eleccions, com tot sembla ser que pot passar, la cosa pot anar pitjor.
I després, menys mal que en aquest cas el govern va tenir l'encert, i no sóc jo que els haig d'aplaudir ni molt menys, però això s'ha de dir la veritat, i se'ls ha de reconèixer que van aprovar els pressupostos del 2016 abans d'acabar l'anterior legislatura. Jo crec que això va ser beneficiós perquè hi hagués una certa continuïtat en el procés, diguem-ne, d'algunes determinades actuacions, no? Amb la qual cosa, nosaltres, dintre l'activitat turística i hotelera, no hem notat el govern en funcions, així de clar. Ara, que això no pot ser etern, segur. Sí que ens preocupa el que puguin arribar o pugui arribar, diguem-ne, pugui arribar determinades situacions polítiques que no tenen, que són, no hi ha contraris a l'activitat turística, però que sí que per desconeixement del sector puguin provocar situacions de tensió o legislar en contra d'una activitat que ha estat fonamental, com abans he dit, no? Això sí que ens preocupa, amb la qual cosa estem expectants i desitgem que s'arribi a una situació resolgui.
Vamos, com Pablo Iglesias com a vicepresident del govern, què?
Bueno, jo no conec quin és...
Bueno, no sé, Pablo Iglesias, ho dic, Podemos en general, aviam.
Sí, no sé si Podemos o Podimos, però clar, no és, el que és convenient és que la gent que vingui tingui seny i sobretot el més important és que confiï en que el sector privat en general, el sector privat turístic, hoteler espanyol té bastanta més experiència i que es deixin aconsellar. Aleshores, clar, hi han determinades actuacions d'alguns dels nous partits que han aparegut en els últims anys que sí que ens preocupa que la seva ideologia és contrària, doncs, a determinades actuacions de llibertat econòmica, d'activitat empresarial, etc.
Molt bé, segueixen els micròfons oberts. Sí. Carme, Joan Carles, Daniel, qui?
Sí. No, mira, jo, Barcelona, sabem que és un èxit immens en turisme, vostè ha dit molt bé que feien Barcelona, avui en dia és turisme, una gran part del PIB de Barcelona, directe i indirecte, és turisme. Jo li faria una pregunta que és, Catalunya té moltes possibilitats, sabem Barcelona i sabem costa, sabem sol i platja, per dir-ho de forma, més ciutat de Barcelona. Hi ha, com podríem dir-ne, una segona corona de ciutats interessants a pocs quilòmetres de la costa, però que queden ja fora d'ella. Jo ara estava apuntant, penso des de la pròpia ciutat de Girona, tot i que queda en la carretera, però Granollers, Terrassa i Sabadell, Vilafranca, Reus, Tortosa, de dalt a baix, dius, ciutats que tenen moltes coses interessants i com és que turísticament quasi cap d'elles és realment, potser Girona una mica, però les altres no són importants. Què podrien fer aquestes ciutats que estan a 10 quilòmetres o 20 quilòmetres de la costa i que pràcticament no se'n beneficien ni del pes de Barcelona com a turisme ni del pes de la costa. Què podrien fer per potenciar una mica, no dic a l'interior, diguem la Catalunya profunda, estic dient la Catalunya a 20 quilòmetres o 15 quilòmetres del mar.
Molt ràpid, Daniel, molt ràpid. Girona li ha donat la volta, Girona és una ciutat que en aquests moments turísticament està ja, comença a estar resituada en el mapa turístic, la qual Girona ja l'hem salvada des d'aquest punt de vista. Les altres ciutats, difícil entre altres raons per una qüestió que té que veure amb un tema polític probablement o amb un tema de sentiment de personalisme. Si continuem intentant potenciar la marca Catalunya per sobre de la marca Barcelona, estem morts. I això sí que portem anys que la política de la Generalitat ha estat potenciar la marca Catalunya a tort i a dret. I jo ho entenc, perquè ha de ser així, probablement. Però dintre d'un tema d'eficàcia directa, el paraigües de Barcelona és tan potent que el que hem de fer és, a partir d'aquest paraigües de Barcelona, potenciar els altres i anar a remolc, fins al punt, per posar un exemple. El Maresme ja no es diu Maresme turísticament, pràcticament no es diu Maresme, ni el Garraf es diu Garraf, ja no es ven com a Garraf. Sitges s'està venent, Sitges té personalitat pròpia, es ven ja com a Costa de Barcelona. I Calella, per salvar una imatge que en el seu dia doncs no era la més convenient, s'està venint com a Costa de Barcelona i li estan donant la volta precisament amb atracció d'altres mercats gràcies a la potenciació d'aquest nom nou que vol dir Costa de Barcelona, perquè el paraigües és Barcelona. Quan això Granollers, Manresa, Berga, Sabadell, Terrassa i fins i tot Tortosa ho entenguin, quan això ho entenguin, quan les vanitats personals quedin aparcades, quan els personalismes els puguem posar en el rebost i etcètera, etcètera, haurem guanyat un gran espai.
I escolti, el BCN World sí o no?
Sí, home. I tant. I tant.
Amb aquest nom?
I tant. I tant. Però és que no, és que i tant. Però, perdó, és que l'aeroport de Reus, amb tot el meu respecte i estima a Reus, i amb tot el meu respecte i estima a la Costa Daurada, hauria de ser Costa Daurada Barcelona South o Barcelona Sud. I el de Girona hauria de ser aeroport de Girona Barcelona Nord. S'ha d'aprofitar el paraigües, home. Malgrat que els gironins s'enfadin amb mi i els reusencs i els tarragonins també. Però sí, és un tema d'eficàcia. És un tema d'aprofitar.
Pensi que la gent de comarques de Catalunya diuen que només hi ha un centralisme pitjor que el de Madrid.
Que és el de Barcelona.
Sí,
clar, però mentre tinguem aquesta mentalitat estem perduts. Però jo és que estic pensant en mentalitat de calaix.
La mentalitat de la gent de comarques sí, és aquesta, eh?
Sí, però mentre tinguem aquesta mentalitat petit burgesa i mercantilista, diguem-ne, de via estreta, si em permet l'expressió que deia la meva àvia, tenim una petita mentalitat de via estreta i som petits botiguers, mentre sigui més important tenir un edifici al Passeig de Gràcia que el podem veure i tocar-lo a tenir el 5% de Zara. Jo prefereixo tenir el 5% de Zara que tenir un edifici al País de Gràcia.
Carme Ayala, ràpid. 3 minutets i hem d'acabar.
Dues paraules i que ens porten a la promoció turística, senyor Moles. Fa 5 anys parlàvem de sostenibilitat i ara parlem d'experiències. Jo no sé vostè què en pensa de les promocions turístiques, però en un moment en el que tothom té el mateix, exceptuant la platja i la neu, possiblement tot l'altre és comú en qualsevol punt destinació turística...
Del planeta,
tothom té patrimoni, tothom té bona gastronomia i tothom té museus extraordinaris.
No,
no, uns més que altres, però tothom els té.
No, però les marques comercials són arreu del món, gairebé.
No, però l'equació... No, Carme, perdoni, però no estic d'acord. El nostre territori, ara, jo utilitzaré també la frase de la meva àvia o de la meva mare, no? Déu ens va situar el territori on els va situar, i això ja és la primera virtut que tenim, perquè estem on estem. O sigui que això és com aquell...
La geografia determina.
Home, i tant, si determina. I estem on estem, no? I estem on estem vol dir que... En fi, però la suma, o la proporcionalitat de... Començo, qualitat hotelera, per defensar el sector, o la relació qualitat-preu que tenen els hotels, més gastronomia, més cultura, ja no dic el clima, que ja l'he dit dins del territori, més cultura, més lleure, més cultura, etcètera, etcètera, digui'm quin altre lloc del món ho té com Catalunya i Espanya. Digui'm un altre.
I això malgrat de que un milió de persones...
El Regne Unit.
El Regne Unit té el clima que tenim nosaltres.
No, el clima no.
El Regne Unit té la gastronomia que tenim nosaltres.
No, però
el Regne Unit ha tres coses, però gastronomia no.
A veure, si nosaltres agaféssim un fulletó de promoció de qualsevol dels que podem trobar per Fitur, d'Andalusia, Catalunya, els Pirineus Orientals francesos o la Provença, acabaríem trobant grans punts de coincidències encara que els territoris siguin diferents, perquè la promoció turística, que és el que jo estava dient, no la realitat, la promoció turística, sí, en definitiva segueix unes tendències que són molt similars per tothom.
Sí, però passaríem molts llocs de molta proximitat. Estem parlant de 400 quilòmetres de distància amb Andalusia, 300 amb la Provença. La Provença és imbatible, o la Toscana. Això és un model a copiar. Estic completament d'acord. I moltes parts d'Andalusia. Però quan jo li deia el conjunt, o l'equació, diguem-ne, però sobretot el conjunt i la suma de nivell hoteler, més nivell gastronòmic, més nivell cultural, més clima, més seguretat, seguretat, molt important, més sanitat, més comunicacions. Vostè sap els aeroports que tenim?
Jo no parlava tant de realitat, senyor Mola, com de tendències de promoció. No parlava tant de la realitat. La realitat, tenim un territori meravellós, això no en tinc cap mena de dubte. Però després
hi ha el territori i la suma d'aquestes...
Sí, sí, amb totes aquestes... Home, sí, són molt importants,
eh? Vostè es troba malament i avui va a un hospital a Calella, a Berga o a Tortosa, que no troba en el 90% del món, eh?
Sí, sí, sí.
No, però, esclar, que...
Bueno, encetats molts debats, però encetat també el punt i final del programa d'aquest dissabte, sí, i va Valero, que no és per res més.
No, aquí la porta que... diria al Loro que no estem tan mal, no?
No, que va, escolta, estem molt bé, i aviam, que duri, que duri. Senyor Joan Moles, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Home, gràcies a vostès.
I també gràcies al Joan Carles Valero, a la Carme Ayala, sobretot, al Dani Arasa i al Joan Maria Claveguera per estar aquest converses tan especial el dia de Sant Jordi aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, que vagi bé, i molt bona dia de Sant Jordi, i si no heu comprat una rosa i un llibre, corrigueu a fer-ho, eh? Vinga, adeu-siau, que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adeu.
Adeu.